Bon dia. La Fira Orígens d'aquest any se centra en la cuina verda.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Haureu notat que la presència de cuineres és important, doncs sí, i no perquè sí, sinó perquè sempre ha estat també un criteri que ens ha guiat, que volem que sigui així. No és fàcil trobar en programes d'activitats de cuina una presència tan important de dones. Bé, nosaltres doncs, estem per damunt de la paritat, si hem de fer servir doncs, aquest terme que està en voga, i esperem doncs, que en properes edicions això faci taca d'oli i no neguem de parlar perquè sigui una cosa òbvia i natural doncs, com hauria de ser-ho. No?
És el director de la Fira Orígens, Pep Palau, que assegura que les cuineres tindran un pes important en aquest espai de la Fira. Productors d'arreu de Catalunya es concentraran al recinte Firal d'Olot. En aquest espai s'hi realitzaran tallers de cuina amb cuiners de primera talla, es podran comprar productes de la mà dels mateixos productors i també es podran degustar. La Fira Orígens se celebrarà d'aquí a dues setmanes. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és divendres 3 de novembre de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Més de 700 persones ja han respost l'enquesta de màrqueting turístic de la comarca. Aquesta iniciativa, llançada per Turisme Garrotxa, té per objectiu construir el millor model turístic a partir de les opinions dels veïns i veïnes de la zona. Les principals preguntes han de servir per determinar els avantatges i inconvenients del turisme actual. Ho explica la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias.
Treballar aquesta estratègia conjuntament amb la població. I és en aquest cas que s'han llançat tota una sèrie d'enquestes, sobretot per veure què opinen, quina visió, quin coneixement té la població del turista i, a més, de tot aquest model turístic que tenim. I, a part d'això, també, quina és la millor forma perquè ells, les persones vegin com una oportunitat el turisme. En aquest cas, sempre considerem per nosaltres que els millors llocs per viure seran els millors llocs per ser visitats.
Els Mossos busquen uns lladres que van entrar a robar en tres domicilis de les Planes d'Hostoles la mateixa tarda. L'Ajuntament demana la col·laboració dels veïns i alerta que estem en l'època on més robatoris es produeixen a causa del canvi d'hora. L'alcalde Marc Puig ha llançat un missatge a les xarxes socials amb una sèrie de recomanacions.
És per aquest motiu que aquí us demanem la vostra ajuda i la vostra col·laboració. És important que durant aquest període qualsevol actitud sospitosa que veieu, siguin persones o siguin vehicles, ho comuniqueu al 112. És important que quan es truqui al 112 es pugui fer una descripció al màxim acurada possible de les persones que ens han cridat l'atenció o puguem comunicar la matrícula del vehicle, el color i el model del cotxe que ens ha resultat sospitós.
I seguim a la Garrotxa. La Comunitat Local d'Energia de Besalú permetrà no només reduir la despesa als equipaments municipals, sinó també proporcionar-ne als veïns del poble. Les noves plaques instal·lades al pavelló han de servir per ajudar a les famílies vulnerables i per a aquelles que viuen al centre històric i que per llei no poden col·locar plaques solars a casa seva perquè viuen en edificis protegits. En parla l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
Que reduirem un 15% aproximadament la despesa a tots els equipaments municipals. I l'altra, que és que de l'energia sobrant, de l'excedent destinat als equipaments municipals, l'enviarem a la xarxa i l'utilitzaran o adjudicarem un quilowatt que ens dona per unes 25 cases de Besalú.
I en l'àmbit cultural, el Garrotxí Gravo presentarà en exclusiva noves peces del seu últim projecte a la Sala Turín. Ho farà aquest dissabte amb un concert on el jazz, l'electrònica i els recursos sintètics seran els protagonistes. També hi haurà la presència d'alguns artistes convidats.
Crec que hauria de ser al revés. Primer hauríem de girar i després gravar el disc, no? Perquè després d'ara, ja fa quasi un any que vaig treure el disc, les cançons estan com molt més consolidades i totes aquestes improvisacions al final han generat noves cançons que sortiran al proper treball i que ja començaré a presentar aquí a Olot. I és un directe que ara ja està molt i molt consolidat i hi ha poc espai en la improvisació, tot i que hi ha molta improvisació en el cas de Martí, el saxofonista, no? Però sí, sembla molt improvisat, però no està tan improvisat.
I aquest divendres s'estrena el documental sobre la Cristina Zalba. 508 dies és el nom d'aquesta peça que narra la història d'aquesta veïna d'Oix que va acollir a un maqui durant més de 500 dies. Ho explica l'Iris Schneider, que interpreta el paper de Cristina en el documental.
Tot i tenir aquesta fermesa i convicció en la seva decisió d'acollir el maqui, també hi havia por, perquè si, o sigui, tal com ens ha comentat la Sònia, si molt més tard diu, no, però això no n'hem de parlar massa perquè ens vindran a buscar, és a dir, ja com, o sigui, per molta fortalesa que tu puguis tenir com a persona, per dins continues tenint les mateixes pors, no? Llavors és interessant també això.
I en esports, la Unió Esportiva Olot busca la cinquena victòria consecutiva a Vilassar de Mar. Els líders de tercera federació han certificat el millor inici de lliga de la categoria. Els jugadors de Pedrolera afronten el partit a 3 punts del Tona i a 4 de l'Hospitalet. El maig serà diumenge a les 5 de la tarda. En parla l'entrenador de l'Olot, Pedrolera.
Bueno, és un equip molt complicat. El seu camp és un camp petit. Potser el més petit que hem jugat fins ara, perquè és més petit que el camp de Castelldefels. És un equip molt intens. Un model de joc molt semblant al Castelldefels i al Sant Cristóbal, un equip agressiu, un equip defensivament molt junts, en línies molt juntes, que solen fer un 4-4-2 o 4-2-3-1.
I canviem d'esport, i és que l'hoquei Olot vol aixecar-se i confia en el factor de la Josep Jou. Els olotins reben a l'escola Lubians aquest dissabte a 8:15 del vespre, com dèiem, a la Josep Jou. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Toca aixecar-se, o sigui, això acaba de començar, nosaltres venim aquí, estem a casa, jugarem amb l'afició i nosaltres el que volem és que és treure 3 punts i seguir sent invictes com a mínim a casa.
I avui a la contraportada, reconvertir-se per assegurar-se un bon futur. És el que està duent a terme a l'Arc Cristià d'Olot, una de les empreses més antigues de la ciutat en gairebé un segle i mig d'història. Tota la vida han fet sants i imatgeria religiosa, però el cert és que els temps canvien i les modes i els gustos també. Per això, a banda de sants, també elaboren productes tan diferents com, per exemple, tiradors de cervesa. En parla el director de l'Arc Cristià, Josep Oliveres.
Pues sí, la veritat és que encara el nostre l'event important continuen sent els sants. Això és un inici, pensem anar cresquent, però encara els sants encara s'estan venguent, sobretot arreu del món, als Estats Units, a Itàlia i aquí a Espanya.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot. Ara i sempre, amb la informació.
I què passa a Catalunya, Espanya i el món? Doncs avui és notícia que l'atur puja a l'octubre a Catalunya en 4.261 persones, però es continua creant ocupació. El sector de l'educació contribueix especialment a l'augment del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Junts i PSOE reunits al més alt nivell per a la investidura de Sánchez, que encalla el pacte. Segons apunten fonts del partit independentista, entre els principals esculls en la negociació i en punt concret de la llei d'amnistia, entre altres qüestions. Una trentena d'evacuats per un incendi en una zona de barraques a Montcada i Reixac. Fa 2 anys en aquest assentament van morir 2 persones intoxicades pel fum d'un foc que van fer per escalfar-se. I el vent agreuja un incendi al País Valencià que ha obligat a desallotjar 850 persones. L'Agència Estatal de Meteorologia ha avisat d'unes previsions molt adverses amb ratxes de vent que poden arribar als 80 km/h. En l'àmbit internacional, l'exèrcit israelià encercla la ciutat de Gaza mentre ja hi ha més de 9.000 palestins morts. Hamas demana un corredor humanitari segur per poder traslladar ferits del nord cap al sud. I el guru de les criptomonedes, Bankman-Fried, declarat culpable de frau per la fallida d'FTX. El jurat l'ha condemnat pels 7 càrrecs a què s'enfrontava un any després de l'enfonsament de l'imperi que l'havia convertit en milionari.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps s'estabilitza, no tindrem pluja, però vent encara important. No tant com ahir, segurament. La pluja va deixar ahir amb el front 27 litres per metre quadrat al refugi de Malniu, 17 a La Molina, 25 a Caralps, a prop de Núria, només 3 litres a Vic i a Olot. La temperatura al matí va pujar molt, mínimes que van pujar 8 o 10 graus, 25 de màxim a Anglès, però la nit va baixar molt la temperatura quan va passar el front, 7 sota 0 a la Tosa, o fins i tot 0 graus, una mica sota 0 graus, a dalt de tot del Montseny. Tot això amb vent molt fort, a Sant Feliu de Pallerols es va arribar a 97 km per hora, a dalt del Montseny a 158 km per hora, a l'Estartit 77 km per hora, o a Olot 84 km per hora, Vic 60 km per hora. Bé, avui el vent pot ser notícia també, amb un dia variable, menys núvols, clarianes, farà sol, algunes hores centrals del dia, però al matí d'hora encara pot nevar cap a l'Alta Cerdanya i nord del Ripollès. Cota de neu 1.200-1.400 metres. Ambient fred d'hivern, a muntanya fred intens. Però la resta el dia s'aguanta sense precipitacions. Bé, el vent serà moderat a fort tant dissabte com diumenge al cap de setmana. Ens passa un altre front la tarda de dissabte i per tant pot tornar a ploure a les comarques interiors, en principi poc, si neva cap a 1.800-2.000 metres i la temperatura una mica més alta, pot pujar 3 o 4 graus de dia, però les nits seran fresques, no tan fredes com la matinada d'avui. Avui ens llevarem una temperatura pràcticament hivernal.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que la Fira Orígens d'aquest any se centra en la cuina verda. Productors d'arreu de Catalunya es concentraran al recinte firal d'Olot. En aquest espai s'hi realitzaran tallers de cuina amb cuiners de primera talla, es podran comprar productes de la mà dels mateixos productors i també es podran degustar. La Fira Orígens se celebrarà d'aquí a dues setmanes, però bac.
Les verdures ecològiques, la pasta sense gluten o els anomenats superaliments estaran presents a la Fira Orígens d'aquest any. Es tracta d'una aposta per la cuina verda que des de l'organització de la Fira asseguren que està guanyant pes en el món de la gastronomia. Per l'aula de cuina que ofereix la Fira hi passaran professionals d'aquest món que mostraran el seu compromís amb aquesta mena de productes. El director de la Fira Orígens, Pep Palau, assegura que les cuineres tindran un pes important en aquest espai de la Fira.
Haureu notat que la presència de cuineres és important, doncs sí, i no perquè sí, sinó perquè sempre ha estat també un criteri que ens ha guiat, que volem que sigui així. No és fàcil trobar en programes d'activitats de cuina una presència tan important de dones. Bé, nosaltres doncs, estem per damunt de la paritat, si hem de fer servir doncs, aquest terme que està en voga, i esperem doncs, que en properes edicions això faci taca d'oli i no neguem de parlar perquè sigui una cosa òbvia i natural doncs, com hauria de ser-ho. No?
Pel que fa a l'espai firal, 60 estants amb productors d'arreu del territori comercialitzaran els seus productes. Des de l'organització destaquen el fet que el 26% d'aquests s'estrenaran a la fira i que els productes ecològics superen el 43% de l'oferta que hi haurà. També es tornarà a celebrar el concurs nacional de botifarra catalana i s'atorgaran altres premis.
Tornem a saber quina és la millor, quines són les millors, i sabrem també quins són els millors productes de la Fira Orígens, perquè tornem a fer altra vegada aquest concurs de millors productes, en el que ja hem fet diferents categories, de millor estant i de millor estant sostenible també.
L'últim espai de la Fira Orígens és l'aula de tast, on es podran degustar diversos productes que estaran presents a la Fira.
Inclourà també doncs, tastos que segur que despertaran interès, com aquests de poma de muntanya de Biolort, un petit productor o una cooperativa de petits productors que repeteix i que ens porta doncs, probablement les millors pomes que es poden menjar avui al país, l'espirulina com un d'aquests productes nous, les avellanes, la kombucha, un altre d'aquests productes que de nova tendència i que de fet ja ens vam estrenar doncs, oferint-lo l'any passat, un tas de flaona.
La Fira Orígens tindrà lloc al recinte firal d'Olot el cap de setmana del dissabte 18 i diumenge 19 de novembre. L'entrada tindrà un preu de 5 euros i en cas de voler assistir a l'aula de tast, caldrà abonar un euro més.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I seguim amb altres temes. La tardor, com sabem, aquí a la Garrotxa és una de les èpoques de l'any on més turisme aporta. Per tant, en aquest sentit, més de 700 persones ja han respost a l'enquesta de màrqueting turístic de la comarca. Aquesta iniciativa, llançada per Turisme Garrotxa, té per objectiu construir el millor model turístic a partir de les opinions dels veïns i veïnes de la zona. Les principals preguntes han de servir per determinar els avantatges i inconvenients del turisme actual.
Des de Turisme Garrotxa fa unes setmanes que s'ha publicat una enquesta per ajudar a consolidar la Garrotxa com una destinació de turisme sostenible. Dins el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la Garrotxa és una de les comarques que més visiten rep al llarg de l'any per destins com la Fageda d'en Jordà o els Volcans, entre d'altres. És per això que des de Turisme Garrotxa creien que era important treballar conjuntament amb la població per conèixer la seva opinió respecte al model actual. Ho explica la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Treballar aquesta estratègia conjuntament amb la població. I és en aquest cas que s'han llançat tota una sèrie d'enquestes, sobretot per veure què opinen, quina visió, quin coneixement té la població del turista i, a més, de tot aquest model turístic que tenim. I a part d'això, també, quina és la millor forma perquè ells, les persones vegin com una oportunitat el turisme. En aquest cas sempre considerem per nosaltres que els millors llocs per viure seran els millors llocs per ser visitats.
De moment, aquesta enquesta ciutadana ha tingut una bona resposta per part de la gent per ajudar a decidir quin ha de ser el model de turisme a la Garrotxa. També, per complementar les enquestes online, s'han realitzat entrevistes individuals i a peu de carrer per seguir coneixent les opinions dels veïns i veïnes de la comarca.
De si realment s'hi veuen molt de turisme, quins avantatges consideren que els hi aporta aquest turisme, quins inconvenients els hi aporta aquest turisme, quin tipus de turisme ells les persones creuen que és convenient per al territori. En aquest cas, o sigui, sobretot hi ha molta part d'opinió, però sí que aquí podem extreure moltes dades quantitatives i però sobretot qualitatives per acabar desenvolupant aquesta estratègia de màrqueting.
L'enquesta és totalment anònima i està enfocada a tota la població de la Garrotxa. Es pot respondre a través de la pàgina web de Turisme Garrotxa i té una durada aproximada de 5 minuts.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I els Mossos busquen uns lladres que van entrar robant 3 domicilis de les Planes d'Hostoles durant la mateixa tarda. Els 3 robatoris es van produir entre les 6 i les 9 del vespre. Es tracta d'una manera d'operar habitual aquesta època de l'any en què es fa fosc aviat i que en alguns casos els inquilins no han arribat encara a casa. Per això, des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles demanen col·laboració entre els veïns, ja que aquesta és l'època de l'any amb més robatoris a la població, coincidint amb el canvi d'hora. En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Marc Puig, anima els habitants que sospitin d'un cotxe a apuntar la matrícula i avisar a través del 112. Puig remarca que la cooperació entre tots ha d'ajudar a evitar més robatoris i assenyala que els Mossos han ofert un increment del patrullatge al poble.
És per aquest motiu que aquí us demanem la vostra ajuda i la vostra col·laboració. És important que durant aquest període qualsevol actitud sospitosa que veieu, siguin persones o siguin vehicles, ho comuniqueu al 112. És important que quan es truqui al 112 es pugui fer una descripció al màxim acurada possible de les persones que ens han cridat l'atenció o puguem comunicar la matrícula del vehicle, el color i el model del cotxe que ens ha resultat sospitós.
Les Planes d'Hostoles, com molts altres de la comarca, és un territori extens amb moltes cases disseminades, però que no té policia local. Això fa que sigui més fàcil pels lladres poder-se escapar en cas que els enxampi algun veí robant en alguna casa. Ara, però, amb les noves càmeres, Puig espera que es faciliti la feina als Mossos a l'hora de poder-los enxampar. I seguim parlant d'altres temes. La Comunitat Local d'Energia de Besalú permetrà no només reduir la despesa als equipaments municipals, sinó també proporcionar-ne als veïns del poble. Les noves plaques instal·lades al pavelló han de servir per ajudar a les famílies vulnerables i per a aquelles que viuen al centre històric i que per llei no poden col·locar plaques solars a casa seva perquè viuen en edificis protegits. Ho explica en Gerard Puigdemont.
A Besalú estan tirant endavant la Comunitat Local d'Energia col·locant plaques solars a la coberta del pavelló del poble, de les quals se'n beneficiaran els equipaments municipals, però també particulars. En parla l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
Que reduirem un 15% aproximadament la despesa de tots els equipaments municipals. I l'altre, que és que de l'energia sobrant, de l'excedent destinat als equipaments municipals, l'enviarem a la xarxa i l'utilitzaran o adjudicarem un quilowatt que ens dona per unes 25 cases de Besalú.
Ara l'Ajuntament liderarà la constitució d'aquesta comunitat energètica. La gent interessada ja pot fer la seva sol·licitud i la idea és fer un estudi de necessitats de cares a que gent del poble pugui beneficiar-se d'aquestes plaques. D'entrada, des de l'Ajuntament ja tenen estipulades dues prioritats.
Dos criteris. Un, totes aquelles persones que tinguin dificultats socials i que el Consorci ens digui que pateixen pobresa energètica, aquells tindran prioritat. I una altra qüestió, que és una problemàtica que té el Centre Històric de Besalú i que Cultura no autoritza posar plaques en el Centre Històric, doncs aquesta gent que el Centre Històric vol posar plaques solars, podran posar plaques solars, no caldrà posar plaques solars i els hi resoldrà l'Ajuntament amb aquesta comunitat local d'energia.
Paral·lelament, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica més gran que pugui beneficiar comerços i indústries, tot i que actualment encara es troba en una fase embrionària. La col·locació de plaques solars a la coberta del pavelló ha costat 60.000 euros, 40.000 dels quals han vingut subvencionats per la Diputació de Girona.
I en l'àmbit cultural... El Garrotxí Grabo presentarà en exclusiva noves peces del seu últim projecte a la Sala Turín. Ho farà aquest dissabte amb un concert on el jazz, l'electrònica i els recursos sintètics seran els protagonistes. També hi haurà la presència d'alguns artistes convidats. Guillem Guardiola.
Amb només 22 anys, el músic Garrotxí Arnau Grabulosa torna a la comarca després de passar pels principals festivals de referència del territori català. Grabo, amb una proposta arriscada, presentarà a la Sala Turín un recull d'algunes noves peces de Blast, el seu EP de debut que va publicar fa un any. Amb la seva formació habitual, compta amb la qualitat de Sara Oliver a la bateria i l'energia i la improvisació de Martí Cavarroca al saxòfon.
Crec que hauria de ser al revés. Primer hauríem de girar i després gravar el disc, no? Perquè després de, ara ja fa quasi un any que vaig treure el disc, les cançons estan com molt més consolidades i totes aquestes improvisacions al final han generat noves cançons que sortiran al proper treball i que ja començaré a presentar aquí a Olot i és un directe que ara ja està molt i molt consolidat i hi ha poc espai en la improvisació, tot i que hi ha molta improvisació en el cas de Martí, el saxofonista, no? Però sí, sembla molt improvisat, però no està tan improvisat.
El músic Garrotxí combina el jazz amb tocs d'electrònica, recursos sintètics i la música urbana, on vol aportar frescor i intensitat. Per aquest concert a la Sala Turín comptarà amb una invitada especial i rellevant a la comarca, com és l'Agnès Algaró. Segons Grabo, és un encert que des d'Olot Cultura no els hagin posat dins l'apartat de músics emergents.
Component a vegades com d'artista emergent, que és una cosa que em fa una mica de ràbia, no? Com l'emergent, i sempre som emergents, no? I crec que aquí Olot Cultura ho ha fet molt bé perquè no ens ha com apartat de la programació com en un apartat de música emergent, que això fa que crec que és una cosa superdolenta perquè la gent fa que no vingui, i crec que formar part de la programació com qualsevol altre artista, que crec que és el que hauria de ser sempre.
El concert es durà a terme aquest dissabte a la Sala Turín a les 8 del vespre i està inclòs en el cicle de Jazz Olot d'Olot Cultura. Les entrades es poden comprar online i també a taquilla abans de l'actuació.
I abans de dissabte, amb el concert d'en Grabo, aquest divendres s'estrena el documental sobre la Cristina Salva. 508 dies és el nom d'aquesta peça que narra la història d'aquesta veïna d'Oix que va acollir a un maqui durant més de 500 dies. Malgrat les reticències del seu marit, el Mas La Sala d'Oix, hi van conviure Cristina Salva, els seus pares adoptius, el marit i fills, i Antonio Figueres, àlies Crispin, que va arribar-hi demanant aixopluc.
Cristina Salva va néixer el 7 de maig del 1909 a l'Hospital Clínic de Barcelona. El mateix dia va ser abandonada pels seus pares biològics i portada a la maternitat de Barcelona. 5 anys després, la família de Los Solà, de Sant Joan les Abadeses, la va adoptar i als 25 anys es va casar amb Enric Sala, també de Sant Joan. Després de l'ecat d'Olot, van decidir traslladar-se al Mas La Sala, a Oix. 5 anys més tard van ocórrer els fets que protagonitzen el documental 508 dies. El 13 de gener del 1945, el maqui Antonio Figueres, àlies Crispin, va arribar al Mas La Sala ferit i demanant aixopluc. En aquell moment, el marit es va oposar a acollir-lo pel perill que representava ajudar els maquis a l'Espanya franquista. Ho explica l'Iris Schneider, que interpreta el paper de la Cristina en el documental.
Tot i tenir aquesta fermesa i convicció en la seva decisió d'acollir el maqui, també hi havia por, perquè si, o sigui, tal com ens ha comentat la Sònia, si molt més tard diu, no, però això no n'hem de parlar massa perquè ens vindran a buscar, és a dir, ja com, o sigui, per molta fortalesa que tu puguis tenir com a persona, per dins continues tenint les mateixes pors, no? Llavors és interessant també això.
Després d'un any i mig i ja recuperat, Crispin va decidir reunir-se amb la resta de maquis a França i Cristina Zalba el va acompanyar fins a la frontera caminant de nit. Des de llavors no es van tornar a veure, però van mantenir el contacte per carta fins que Enric Sala, el marit de Cristina, va decidir posar fi a la relació. Precisament una d'aquestes cartes ha estat clau per estirar el fil de la història i recopilar la informació necessària per fer aquest documental i també un treball de recerca. La Iona Pujol és la besneta de la Cristina.
L'Antoni Figueres explica la seva retirada, el seu exili cap a França, després del... De l'emboscada, sí, de l'emboscada del Mas Puigverd, fins que arriba a França, explicant doncs tot el pas pel Mas La Sala i també fins i tot fent petites biografies de tothom que estava a la sala en aquell moment.
El documental 508 dies s'estrenarà aquest dissabte al Cinema Olot i a principis de desembre es reproduirà al Centre Cultural Can Trona de la Vall d'en Bas.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... La Unió Esportiva Olot busca la cinquena victòria consecutiva a Vilassar de Mar. Els líders de tercera federació han certificat el millor inici de lliga de la categoria. Els jugadors de Pedrolera afronten el partit a 3 punts del Tona, que és segon, i a 4 de l'Hospitalet, que és el tercer classificat. El maig serà diumenge a les 5 de la tarda.
Després de derrotar l'Hospitalet per la mínima i de saltar Mollerussa en temps afegit, la Unió Esportiva Olot només té entre cella i cella allargar el gran moment que viu l'equip amb la cinquena victòria consecutiva a la lliga. Ara el Tona, a només 3 punts, és el perseguidor més immediat que tenen els olotins. L'Hospitalet és tercer després d'encadenar la segona derrota consecutiva. El nou rei de tercera federació és la Unió Esportiva Olot, que es desplaça fins a Vilassar de Mar per jugar en un camp molt semblant al del Castelldefels. Pedro Dolera és el tècnic de la Unió Esportiva Olot.
Bueno, és un equip molt complicat, el seu camp és un camp petit, potser el més petit que hem jugat fins ara, perquè és més petit que el camp del Castelldefels. És un equip molt intens, un model de joc molt semblant al Castelldefels i al Sant Cristòbal, un equip agressiu, un equip defensivament molt junts, en línies molt juntes, que solen fer un 4-4-2 o 4-2-3-1.
El Vilassar de Mar és sisè a la taula i ve de perdre la setmana passada al camp del Mollerussa per la mínima. Dolera destaca que cada vegada serà més difícil guanyar i assegura que els agrada la pressió de ser els nous líders de tercera federació.
De que tothom t'espera, tothom t'estudia, tothom cada cop serà més difícil guanyar i ara estem al minut de la basura, que dic jo, vull dir que aquí ningú t'espera encara perquè no, ningú s'està jugant res especial, però espera tu quan faltin 10 jornades, no? Amb la qual cosa, vull dir, té molt de mèrit el que estem fent, xapó per l'equip i hem de seguir amb aquest treball del dia a dia, de picar pedra i de saber que allà on anem serà molt difícil sumar.
El Vilassar de Mar Unió Esportiva Olot jugarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
I de fet, qui vol tornar a guanyar és l'hoquei Olot, que vol aixecar-se i confia en el factor de la Josep Jou. Els olotins reben a l'escola Lubians aquest dissabte a 7:45 del vespre. Després de la derrota per la mínima a la pista del Dominicos Gallec, l'equip de Jordi Garcia vol recuperar la línia de la victòria, que significaria la segona en 3 partits de Lliga. El Lubians arriba sense encara haver sumat cap punt i com a debutant a la categoria per primera vegada a la seva història, Roger Isern.
Toca aixecar-se, és el principal objectiu de l'hoquei Olot després de caure els darrers instants a la pista del Dominicos. Va ser la primera derrota del curs en dues jornades que es porten de lliga, però les sensacions no van ser del tot dolentes. L'equip de Jordi Garcia va tenir moments de bon hoquei, agafant el pes del partit i generant perill a la porteria contrària. La manca d'efectivitat en la bola aturada va ser el principal escull per no sumar els 3 punts. El tècnic de Navàs té clar l'objectiu, guanyar aquest dissabte a la Josep Jou.
Toca aixecar-se, o sigui, això acaba de començar, nosaltres venim aquí, estem a casa, jugarem amb l'afició i nosaltres el que volem és que és treure 3 punts i seguir sent invictes com a mínim a casa.
Per guanyar l'hoquei Olot haurà de superar l'escola Lubians. L'equip gallec disputa la seva primera temporada a l'hoquei Lliga Plata per primera vegada i compta amb un bloc de jugadors joves i veterans. El conjunt de Tomàs de Llano no ha sumat cap punt en aquests primers dos partits. Ha anotat només 3 gols, però sense anar més lluny, va fer suar el Vilafranca la darrera jornada. García avisa que no serà un rival fàcil.
Un equip patinador, com la majoria de gallecs, sí que és veritat que potser el Dominicos ja tenen més experiència i tenen jugadors potser amb una mica més de qualitat, però pel que hem vist i pel que hem analitzat és un equip que té molta intensitat, que sap molt bé què fer en cada moment, que a més tenen veterans i joves a la vegada, que segurament sabran estar al partit.
L'hoquei Olot Calvo Escola Lubians es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'esports d'Olot. Des de les 7 es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Abans del partit, el club ha organitzat una castanyada popular i alguna que altra sorpresa.
I avui a la contraportada, reconvertir-se per assegurar-se un bon futur. És el que estan duent a terme l'Arc Cristià d'Olot, una de les empreses més antigues de la ciutat, amb gairebé un segle i mig d'història. Tota la vida han fet sants i imatgeria religiosa, però el cert és que els temps canvien i les modes i els gustos també. Per això, a banda de sants, també elaboren productes tan diferents com, per exemple, tiradors de cervesa.
Des de fa més de 140 anys, a l'Arc Cristià s'hi fan sants i imatgeria religiosa de tota mena. Actualment no es fan ni es venen els mateixos sants que s'elaboraven anys enrere, i per això, mica en mica, l'empresa s'ha anat reconvertint. En parla Josep Oliveres, director de l'Arc Cristià.
Ens hem trobat que la imatgeria religiosa ha fet el seu recorregut, ha fet el seu camí, molt llarg, però ens trobem que estem en un moment que l'empresa ha de buscar nous mercats, noves disciplines a qui oferir el seu producte, i és a partir d'aquí quan l'empresa fa poc temps que ha decidit crear una marca nova.
Avui en dia, l'Arc Cristià hi continuen treballant persones que hi són des de fa més de 4 dècades. Totes elles segueixen amollant, retocant i pintant figures religioses, però ara també aprofiten els mateixos processos per fer altres productes, centrats especialment en objectes d'interiorisme i decoració.
Fem des de tiradors de cervesa, podem fer ara aquestes festes d'altura, vam decidir de fer una línia de figures de gegant diferent a les que hi havia fins ara, jugant amb els coloridos de el que serien les gominoles de la mainada, i vam poder fer aquests colors així més especials. Després també hem readaptat ales de les nostres figures, ales d'àngel, això, com a centres de taula, com a sostén d'espelmes o coses així.
Fundada pels germans Baireda i per Gavi Berga, pel taller hi han passat il·lustres artistes com Miquel Blai, Rafael Atxer, Venanci Vallmitjana o Eduard Alentorn, entre altres. Un taller artístic sempre de gran nivell i que des de ben aviat van aconseguir exportar les seves creacions més enllà d'Olot. Avui en dia encara són moltes les comandes de sants que envien lluny de la comarca.
Pues sí, la veritat és que encara el nostre la venda important continuen sent els sants. Això és un inici, pensem anar cresquent, però encara els sants encara s'estan venguent, sobretot arreu del món, Estats Units, a Itàlia i aquí a Espanya per descomptat.
Sense fer soroll, l'Arc Cristià Olotí va sumant anys. Ara, per fer-ho, però, opta per transformar-se i adaptar-se al segle XXI per intentar perdurar en el temps.
I això és tot de l'informatiu d'avui, divendres 3 de novembre de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.